Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. El govern només aixeca el toc de queda i manté tota la resta de restriccions. Així doncs, a partir d'aquest dijous a la mitjanit ja es podrà sortir de casa de 1 a 6 de la matinada arreu del país. La resta de restriccions per frenar la pandèmia continuen vigents. Aquestes són la limitació de 10 persones en les reunions socials, la reducció d'aforaments i el tancament de l'oci nocturn. On tampoc hi haurà modificacions és en l'ús del certificat Covid. El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona s'ha mostrat partidari de la majoria de restriccions actuals fins que la situació millori. Antoni Tria ho ha dit a Catalunya Ràdio.
Jo crec que és prudent mantenir la majoria, per no dir totes, de les limitacions actuals o restriccions actuals fins que la cosa es normalitzi o fins que veiem clar això que deia ahir. Sembla que podríem estar propers al pic, però encara no ho sabem del cert. I, a més, els primers dies post-pic són igual de dolents que els primers dies abans del pic, de manera que hi ha molta feina i, per tant, jo crec que s'hauria de ser una mica prudent a l'hora d'aixecar determinades restriccions. O el toc de queda ja sembla que sí, que és que sí, però la resta jo seria prudent.
De fet, la majoria d'experts que formen part del comitè que assessora el govern en temes relacionats amb la pandèmia coincideixen que amb l'esclat de contagis que està provocant la variant Omicron, a un ritme, recordem, d'un positiu cada 3 segons a Catalunya, el més convenient és mantenir una mica més les restriccions vigents. Tot això el dia en què Catalunya bat un nou rècord de contagis en un sol dia des de l'esclat de la pandèmia. Salut declara més de 48.000 nous contagis i més d'un centenar de morts en les últimes 24 hores. També hi ha més de 2.600 ingressats als llits catalans, 55 més que tan sols ahir i prop més de 530 crítics. El risc de rebrot s'enfila 24 punts i supera ara els 5.500, mentre que la velocitat de contagi baixa 2 centèsimes i arriba a l'1,23. Canviant de qüestió, al Parlament Europeu té lloc la votació de la pròxima presidenta de l'Eurocambra. El càrrec l'ocuparà una dona, segur, després que el candidat polonès dels conservadors hagi decidit retirar la seva candidatura a última hora. Connectem amb la nostra enviada especial, Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. D'aquí uns minuts s'anunciarà el resultat de la primera ronda de votació en què cal que una de les tres aspirants obtingui la majoria absoluta dels vots. Si això no passa, s'haurà de votar de nou. Ara bé, amb l'acord del PP amb socialistes i conservadors, les tres primeres forces de la cambra, tot apunta que la popular Roberta Metsola serà la guanyadora.
So, dear friends, I stand before you today to ask for your trust and for your vote.
Metsola demanava així el vot aquest matí en un discurs que ha posat en valor la lluita dels drets a les dones i l'emergència climàtica. Tot això mentre la seva rival valenciana, Cira Rego, d'Esquerra...
Ni un paso atrás en nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Ni un paso atrás en nuestro derecho al aborto.
Li ha retret que tingui un posicionament en contra de l'avortament.
Gràcies, Judit. Continuarem pendents. I canviant de qüestió, la pandèmia provoca per primer cop en anys l'augment de la població al Pirineu. En concret, la Cerdanya és la comarca que més puja en percentatge i la del Barcelonès la que més baixa. La població de l'Alt Pirineu i Aran va créixer un 1,86% durant el 2020, coincidint amb el primer any de pandèmia, segons les dades recents del padró a 1 de gener del 2021 analitzades per l'ACN. Després d'una tendència a la baixa en l'última dècada, es tracta de la pujada més gran d'empadronaments en els últims 13 anys. Els demògrafs creuen que l'arribada de nous residents pot tenir un impacte fort en municipis de recepció petits, tot i que descarten parlar d'un èxode urbà. Moment ara per a la informació esportiva amb Anna Closa.
A aquesta hora hi ha en joc els últims partits de la primera ronda de l'Open d'Austràlia de tennis. El català Albert Ramos s'enfronta a l'argentí Sebastián Báez i de moment s'està veient superat per 2-16-1. El primer set l'ha perdut Ramos i en el segon ha aconseguit igualar el partit. En canvi, en el tercer set, que ha acabat fa uns minuts, se l'ha endut l'argentí per 6-3. D'altra banda, fa poc més d'una hora que ha finalitzat l'enfrontament que ha classificat l'espanyol Alejandro Davidovic després de superar en 3 sets a l'australià Alex Bolt. Aquesta matinada, Garbiñe Muguruza i Paulo Carreño han guanyat els seus partits. L'hispano-venezolana s'ha imposat en 2 sets a Clara Borel per 3-6 i 4-6. Al quadre masculí, Roberto Bautista necessita 4 sets per superar Stefano Travaglia. També s'ha classificat Pablo Andújar. Pel que fa al futbol, ha mort als 88 anys l'exjugador del Real Madrid, Paco Gento, que a més ocupava el càrrec de president d'honor del Club Blanc. Gento va formar part de la generació de jugadors que va guanyar amb el Madrid les 5 Copes d'Europa consecutives a finals dels anys 50. I canviant de qüestió, la policia ha identificat i ha detingut el presumpte autor del llançament de la barra que va impactar el cap del jugador del Sevilla, Joan Jordán, durant el partit de Copa del Rei entre el Betis i el Sevilla, un partit que es va haver de suspendre el dissabte passat i reprendre el diumenge a porta tancada. El detingut és un home de 30 anys i va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar.
Gràcies, Anna. Tornem amb més notícies a les 12 i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial i la nostra web, radioestel.cat. Els podcasts de Ràdio Estel no te'ls acabes. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot Anirà Bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot Anirà Bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé. Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Un altre punt de vista.
Minuts, gairebé 8 minuts que passen de les 11 del matí. Notícia d'última hora. Res, ha acabat l'informatiu i just hem conegut aquesta notícia d'última hora. El Parlament Europeu ja ha escollit a la nova presidenta Roberta Metsola. De fet, d'aquí uns instants, a veure si podem fer una connexió en directe. Ja sabeu que tenim a Judit Caselles aquests dies, la nostra redactora de política a Estrasburg, que ens ampliï aquesta notícia. El Parlament Europeu acaba d'escollir ara mateix a la nova presidenta Roberta Metsola. Però és que avui, aquí, a un altre punt de vista, al matí a Ràdio Estel, us volíem explicar aquesta notícia, perquè Olga ens ha cuidat molt l'atenció, perquè avui, 18 de gener, comença un judici entre la Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza i el Tribunal Suprem dels Estats Units pels drets d'un quadre. És el Rue Saint-Honoré a la tarda, efecte pluja, de l'impressionista Camille Pissarro. Però què passa amb aquest quadre?
Doncs torna al cas, aquest cas que ja fa anys que
cueja. Ja fa anys cueja, que porta, sí. Que està en litigi aquest quadre, el no? Museu, però per què?
El Museu Thyssen el va donar per tancat el 2020, però no la va encertar perquè es torna a obrir. Després de 15 anys de litigi, com dèiem, quan el Tribunal de San Francisco va determinar que la Fundació era la propietària legítima de l'oli al lloc de la família Cassé Neuwaua, que són hereus de la Lili, la dona jueva que el 1939 va vendre el Pissarro per 360 dòlars i per així evitar ser traslladada a un camp de concentració i poder sortir d'Alemanya.
Clar, avui per això doncs, volíem conèixer l'altre punt de vista d'en Marc Balcells. Ell és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, també criminòleg i expert en art. Què tal? Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per la invitació.
Gràcies per venir, perquè, clar, aquest oli de Pissarro ara és notícia, no? Però, clar, ho va ser el 2020, amb la decisió judicial anterior, fruit d'un procés que va iniciar-se el 2018 per un quadre que la dècada... A veure,
això té història,
50,
eh?
Sí, és que això té un del segle passat. Va aparèixer a Nova York, aquest quadre, no? Què sí. va passar? Que el baró Hans-Henrik Thyssen-Bornemisza va comprar el 76 per 251.000 euros i va, posar, doncs, va passar a formar part d'aquesta col·lecció, no? De Thyssen, dels Thyssen, al 93. El 2001... Un amic de la família Casirer va visitar el Museu de Madrid, és això, dius, vaig a veure el Museu Thyssen a Madrid, i va veure el quadre. Clar, i ho va comunicar a la família. I aquí Marc va començar aquest pas que ens explicava la Olga pels tribunals, no? Clar, tot això és habitual del que ens podem imaginar, és més habitual del que ens podem imaginar, que clar, tu veus darrere d'una peça, d'un quadre, no?, d'art, que veiem que hi ha en un museu, clar, hi ha un munt de litigis o històries increïbles, no? Sí, estàs veient Miss Card, no? Què hi ha al darrere d'un quadre?
Al darrere d'un quadre hi ha un bé que només farà que revaloritzar-se amb el temps. Al darrere d'aquest quadre hi ha un mercat de l'art que més o menys està regulat d'una manera on encara hi ha molt secretisme, hi ha molt pacte de mans... I també hi ha unes maneres de fer adquirides que afortunadament estan canviant no només per un tema d'espoli nazi, també per un tema de patrimoni traficat arqueològic, perquè també ve de, jo què sé, de zones de guerra actuals com Síria, com Líbia, etc, etc. I si la persona que està venent aquests béns, que podem dir que és un mercat gris, perquè clar, jo per exemple et puc dir, jo què sé, no? Un menor... una bossa de cocaïna, tu clarament tens clar que una transacció d'aquestes només es pot efectuar en el mercat negre. Però un bé artístic, si jo tu no et dic d'on ve aquesta procedència, és el que anomenem un mercat gris, perquè clar, aquest bé pot haver estat clarament traficat, però pot estar en un aparador, per dir-ho així. I de fet, deixa'm que et digui que això també ha passat amb temes de patrimoni cultural traficat arqueològic, que hi ha hagut carabinieris a Nova York de passeig i han vist... però, escolta, que aquesta peça que està en aquest aparador aquí a Madison Avenue l'estem buscant de fa temps i està aquí en un aparador. També va passar, sense anar més lluny, ara que no es pensi la gent que vaig contra els antiquaris de Madison Avenue, però un dels antiquaris més famosos d'aquella època, de fa relativament poc, en Subhash Kapoor, ara està en presó a l'estat indi. Està empresonat a Índia per traficar amb 1.000 peces arqueològiques. Ell tenia una sèrie de lladres a la seva butxaca i llavors aquesta gent doncs, anava per temples, robava aquestes peces es traficaven i acabaven a la seva botiga a Madison Avenue. I tu això ho compres. Llavors tu aquí pots tenir com a comprador una educació i dir, estic comprant això i pot ser que aquí hi hagi una sèrie D, pot ser que m'ho cregui el que m'està dient el galerista, és a dir, aquí hi ha molts factors. Però en qualsevol cas estem parlant d'aquest mercat gris, no? I pel que em comentaves també de si això passa sovint, doncs mira, deixa'm dir-te que també era notícia d'avui que l'Associació de Comunitats Jueves a Suïssa es reunia amb l'alcalde de Zúric i l'Associació de Col·leccionistes d'Art de Zúric també per reclamar que en algunes institucions culturals hi havia una sèrie de peces doncs, substretes durant el règim nazi a jueus de França que havien acabat allà. És a dir, que això continua passant. És a dir, vull dir, ara, potser perquè aquest Thyssen doncs, ens toca a prop nostre, no? Però, clar, no hem d'oblidar que la maquinària nazi el que feia era precisament això, és a dir, comprar.
Clar, Marc, però llavors en quina posició es queda el comprador? És el que tu deies, no? O sigui, tu, si tu compres una peça d'art i hi ha tota aquesta història al darrere que es descobreix, no?, aquella peça, de qui és, no?, finalment.
Bueno, aquí hi ha un problema. Aquí hem de parlar d'una terminologia anglesa, no?, que es diu due diligence, no?, seria aquesta diligència deguda. Aquí el que hauria d'anar bé per evitar tots aquests ensurts és precisament que es faci una retrohistòria d'aquesta peça. Aquesta peça per on ha passat.
Val.
I, si us plau, que aquesta retrohistòria, evidentment, es basi en elements factuals, en documents, etc, etc, perquè també sempre hi ha hagut molt aquesta cosa de dir això s'ha trobat en un àtic. Saps? Va venir la tieta Carmen i va dir això, mira, m'he trobat aquesta peça en el desvan. Ai, ara què hem de fer? No. És a dir, aquestes coses s'han de fer bé, perquè, evidentment, jo puc entendre que una persona digui jo tot això ho he comprat, jo tot això ho he comprat a una galeria d'art, jo ara, vostè, per què està passant això? És a dir, jo tot això ho he comprat a bona fe, etcètera, etcètera. I, clar, aquests litigis, doncs, es donen un doble pla, perquè, per una banda, hi ha aquest litigi i tota la part del dret, però també hi ha uns principis, unes declaracions, i, a més, existeixen els principis de Washington. Es van crear, són 10 principis que es van crear a l'any 98, que intenten, doncs, que aquest art mort, expoliat a famílies jueves, doncs pugui tornar a les mans dels seus propietaris. Per tant, clar, la instància moral seria que aquest quadre, deixant de banda el tema legal, pogués tornar als seus propietaris, perquè, com has dit molt bé tu, explicant la història, aquest quadre es va vendre per $300 a la Gestapo, és a dir, el mateix règim nazi el va comprar, per cert, amb un bloqueig de comptes corrents, de tal manera que aquesta gent tampoc es va poder afavorir de cap tipus de tracte econòmic. Imagina't vendre un pissarro a l'Estat, que t'està, com qui diu, exterminant, per $300, per poder-te comprar un misèrrim bitllet per poder marxar d'Alemanya. A l'època encara es podia marxar.
No. Per tant, a hores d'ara, les obres d'art no han d'estar acompanyades d'un certificat d'aquest historial que tu deies, de que no puguin dir és que era la tieta Carme que ho tenia a l'àtic?
Haurien. I les institucions culturals, a l'hora d'adquirir béns, i els particulars, també haurien de dur a terme aquesta due diligence, aquesta diligència deguda. El que passa és que, clar, aquí hi ha mil factors. Hi ha factors que jo puc falsificar aquesta documentació, pot haver-hi frau pel mig, o el mateix col·leccionista pot dir, bueno, escolta, a mi això m'interessa com a inversió, i, per tant, doncs, escolta, encara que m'estiguin dient que aquí hi ha moltes banderes vermelles, miro cap a l'altra banda i amb una mica de sort, saps, ningú demanarà. Perquè aquesta també és una altra, clar, en aquest cas específic, el cas aquest dels Cacirer, és molt interessant perquè no s'està disputant la propietat. És a dir, com a fets provats, està claríssim que aquest quadre pertany a aquesta família. Moltes altres famílies que han entrat en aquest tipus de disputes no han tingut aquesta sort. És a dir, clar, tu com pots provar que aquest quadre et pertanyia a tu quan vas haver de marxar d'un país a Pies para que os quiero, amb els quatre parracs que et poguessis endur, fin. És a dir, dels grans litigis, per exemple, d'aquesta matèria a la història, com, per exemple, no, el quadre del Blockbauer. Doncs, clar, això a vegades ho pot justificar perquè dius, mira, encara guardo una fotografia que en aquella paret de casa es veu que estava el quadre, etcètera, etcètera. Però, clar, això que tingues sort de tenir o la fotografia o els papers. En aquest cas, no. En aquest cas, ningú dubta que ells són els propietaris. Però, clar, ara, quina llei s'ha d'aplicar a l'espanyola que diu que quan tens un bé moble per més de 6 anys, doncs ja pràcticament ets el propietari, o la llei americana que diu que quan hi ha hagut aquesta tensió, aquesta mena de xantatge a l'hora de vendre, doncs no pot passar mai la propietat respecte al propietari als futurs compradors. Per tant, des del moment de vendre el quadre a la Gestapo fins a l'actualitat, a la propietat continua siguent dels Cacirer.
Clar, estàs parlant dels Cacirer. Clar, és una de les moltes peces expoliades pels nazis. Marc, les guerres són moments clau per les obres d'art?
Són moments... Bueno, no sé si són moments claus per les obres d'art. El que sí que està clar és que són moments clau per qui vulgui aquestes obres d'art. De fet, a l'ICOM, que és l'International Council of Museums, el que fa en situacions com les actuals, ara que ho podem fer i que tenim, per exemple, Interpol, Europol, etc., i que podem disseminar informació en temps real, doncs el que fa és crear el Red List, no? Aquestes llistes amb peces que estan en risc o de ser destruïdes o de ser traficades fora de l'Estat. I, per tant, si us plau, si vostè la veu, si vostè sap on està, informi, etc, etc. Això, en part, si us hi fixeu, també té aquest efecte dissuasori de dir, ojo, ningú podrà dir que aquesta peça ara... Ah, jo no sabia res d'aquesta peça, perquè aquesta peça apareixia en un pòster que, a més, està vermell, que dius, clar, qui compri això, doncs ja sap a què s'està exposant.
Les desavinences, com en aquest cas del Pissarro, solen acabar als tribunals? S'arriben a acords econòmics, tant per una família que diu li pagaré tant al museu perquè vull que això torni a casa meva, o un altre particular, és el museu qui acaba guanyant? Com, cap on es decanta normalment la balança?
Hi ha hagut una mica de tot. Aquí el problema que hi ha és que, clar, estem acabant netejant a través de tribunals civils per dirimir la propietat i després, en tot cas, també d'acords diplomàtics entre estats, un tema que és molt més cristal·lí en aquest sentit, que és dir, escolta, aquesta peça és que ha estat saquejada. Ah. I al final sembla que el debat només hagi de ser de qui és la propietat, no com discutint. És allò de dir, ostres, encara ara hem d'estar discutint de tot això que ha passat. Evidentment, també, jo no estic dient que aquests temes es resolguin de forma ràpida, perquè és el que dèiem abans. S'ha de poder determinar de forma probatòria, fer faent qui és el propietari, etc. Però a mi sempre em sap greu que moltes vegades es dilueix l'aspecte punitiu d'aquests casos. És a dir, no anem al fet de que hi ha hagut una història i de que aquests fets han passat. i han succeït, sinó que estem en el present i a l'ara, ens centrem més en el tema econòmic, no? Qui serà el que s'acabarà enduent els milions que val aquest quadre a casa? I no, en realitat, moltes vegades jo crec que s'obvia doncs, que hi ha encara moltes conductes il·lícites que afecten a patrimoni cultural, a hores d'ara, que està passant avui en dia, i tot s'acaba resolent doncs, per vies extrajudicials, etc.
Avui estem amb Marc Balcells aquí al matí a Ràdio Estel, criminòleg, Gaspar Anari, també professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Marc, hi ha algun altre cas així sonat d'alguna peça d'art que hagi arribat a un museu o un particular que tu recordis de forma rocambolesca?
I jo et puc explicar un dels casos que a mi més meravellosos, a més perquè també em toca molt a la temàtica que jo estudio, que són els saquejadors de tombes i el tràfic de patrimoni arqueològic cap al mercat negre barra gris. Als anys 70, és a dir, deixeu-me que tiri una mica enrere per contextualitzar-ho. Mussolini ja va veure que Itàlia tenia... Bueno, l'home potser es va despertar una mica, com diuen qualsevol diria. Itàlia té gran patrimoni cultural sota terra i va dir, doncs, tot el que queda sota terra ho nacionalitzo, és a dir, és propietat de l'estat italià. I ja està. Què és el que passa? Que quan cada vegada més els museus estan fent adquisicions milionàries de peces arqueològiques d'Itàlia, doncs el que era el saquejador de tombes de l'època, posem de l'època dels 50-60, que és un senyor que està cultivant el camp i es troba una peça, doncs això ja es converteix en una indústria delictiva. És a dir, hi ha gent que es dedica a excavar tombes a partir dels anys 70 fins a l'actualitat de forma sistemàtica. El que passa és que sí que és veritat que aquesta gran època de saqueig del subsol italià s'acaba, per dir-ho així, als 2000, perquè realment s'ha de parar i Carabinieri aconsegueix fer una sèrie de polítiques criminals per aconseguir almenys que baixi la corba als nivells de les dècades anteriors. Total, que el Met decideix comprar d'un marxant d'art una peça etrusca meravellosa, que és una cràtera, una mena de gerra de vi, però molt gran, amb escenes meravelloses, la mort de Sarpeidon, el son, la mort, etc etc. Doncs estupendo, meravellós. I això li compra a un dealer italià que es diu Giacomo Medici. El famós cas Medici, que és el que passa, doncs de cop i volta es descobreix que aquest senyor doncs té el seu sou, com el que passava amb el cas de Subhash Kapoor a la Índia, una sèrie de lladres, de tombes, que li passen les peces. Aquestes peces van d'Itàlia en camions, o camions de verdures, o amagats amb camions d'empreses de terrissa perquè el bé traficat quedi amagat amb altres. Això va a Suïssa, allà hi ha un port franc, i allà queden les peces amagades, i bueno, doncs, fins que es descobreix que el que té el Met, pel qual van pagar milions, doncs ha estat traficat, i llavors comença un cas policial, un cas judicial, i bueno, doncs, el Met el que va arribar va ser a un acord extrajudicial amb l'estat italià, de tal manera que aquest bé torna cap a Itàlia, i Itàlia anirà enviant peces en exhibició durant X anys cap al Met. Però, bueno, ja podeu veure, és clar, a dir, clar. Sempre... Això és que ha sigut de sempre i continuarà.
I continua, no?, el que estàs explicant, Marc.
Sí.
Potser sentint aquest Zimmerman de la Nina Simone us ve al cap l'escena d'una pel·lícula on l'art i els museus són un dels protagonistes. Es tracta del Secret de Thomas Crown. En Pierce Brosnan interpreta un multimilionari al que li agraden els reptes i té tirada per robar quadres. I després tenim la René Russo, que és la investigadora d'assegurances que rastreja un dels robatoris on el senyor Crown hi té alguna cosa a veure. Però, Marc, hi ha moltes altres ficcions. La trampa, la sèrie Riviera, els Oceans, Eleven, Twelve, Fate, és igual. El món real... Què sembla que s'inspira en què? O sigui, hi ha robatoris d'aquests reals que dius, és que això és clavat el que va passar a la pel·lícula, o veus després la ficció i dius, clavat aquells saqueig de tombes de l'any 44?
No, mira, a les estadístiques, si ens diuen una cosa, és que a l'escenari del Doctor No, no existeix. Dic, per què dic el Doctor No? Perquè quan es va gravar la primera pel·lícula de James Bond, Anglaterra, havia perdut un quadre de Goya de la National Gallery. Qui ha estat? Clar. I van aprofitar el tirón, i quan el James Bond va a la guarida del Doctor No, està allà el quadre, no? Com dient, sempre hi ha un col·leccionista ric que ha mogut tots els seus cables, això que dèiem d'en Thomas Crown. Doncs al final resulta que va ser un conductor d'autobusos jubilat. Només us dic això. És a dir, la realitat és molt menys sexy i glamurosa, i millor que sigui així. Clar, evidentment, pels mitjans, pels qui produeixen aquestes pel·lícules i sèries, no els hi surt a compte, perquè ningú vol veure que un conductor d'autobús ens ha robat un quadre. Però, evidentment, això ja va bé que sigui així, primer, perquè la realitat mana, i, per tant, un lladre d'art és un lladre que ara pot estar robant un ordenador, que ara pot estar... És a dir, no existeix aquell lladre d'art pur. Sí que s'han donat, però en comptadíssimes ocasions, per tant, no és significatiu. I després també us haig de dir que va molt bé que la realitat ens doni un cop a la cara, perquè, si no, tendríem encara a romantitzar aquest tipus de conductes. Ah. Oi que nosaltres no romantitzem agressions sexuals? Oi que nosaltres no romantitzem actes terroristes, etc. Per què hem de romantitzar un robatori d'una peça d'art perquè ha estat un senyor milionari que estava avorrit, com és el cas del Thomas Crown, etc, etc. Jo me'n recordo, en la meva recerca de lladres d'Itàlia, me'n recordo que em vaig trobar amb una peça que la comunitat arqueològica italiana estava molt enfadada perquè era del Vanity Fair Italia, que havia anat a un saqueig d'una tomba, amb un saquejador de tombes, i encara ho va romantitzar dient, oh, aquest senyor, fixa't, que entra per les nits a les tombes per trobar arqueologia. Miri, perdoni, no. Vostè em romantitzaria una agressió, un cop de puny sortint d'una discoteca? Ah, mira, aquest noi, fixa't tu, va begut, i per la nit dona cops de... Oi que no? Doncs per què hem de blanquejar aquest tipus de delinqüència?
Marc, tu com creus que acabarà aquest judici que ha començat avui als Estats Units?
Doncs no ho sé, perquè, clar, fins ara la raó ha estat donada a l'estat espanyol, tot i que una cosa que no han dit gaire els mitjans d'aquí. A la sentència del 2020, el tribunal fot la bronca a l'estat espanyol, perquè diu, escolti, disculpi, però deixi'm que li recordi que jo he decidit així, li dono la raó a vostè, la legalitat és la que és, segons la sentència, però també li recordo que vostè va firmar els acords de Washington de l'any 98, per tant... Home, aquesta doble moral és bastant escandalosa. És a dir, aquella sentència fot la bronca a la Fundació. Com acabarà? Mireu, jo no ho sé. Però el que sí que us puc dir és que moralment no hem d'oblidar com comença tot. I si volem fer un lieto fine, no un final feliç, doncs les coses haurien de ser una altra. Però això seria, en aquest pla més bonic del món ideal, no oblidem com hem començat l'entrevista, no? És... una commodity, és una peça amb un valor que només pot créixer, mai de créixer, perquè no hi haurà 300 pissarros copiant aquesta escena de la Rei Santono Gay, per tant, doncs això qui ho tingui fa negoci.
Ja per acabar, Marc, clar, tu com a criminòleg, clar, sovint les ficcions, no?, que ara també ens parlava l'Olga, apareixen aquestes asseguradores, investigacions policials... Els criminòlegs, quin paper jugueu en tot plegat, en aquesta resolució dels robatoris?
Investigar-ho. Nosaltres ni entrem ni sortim, A mi ningú mai m'ha contactat. Bueno, amb els únics que he treballat és amb Nacions Unides per generar una sèrie d'ítems de política criminal que puguin ajudar els estats, recomanacions. Però, evidentment, com tot de Nacions Unides, no és vinculant i, per tant, cadascú que faci el que vulgui. Per tant, jo en aquests casos ni entro ni surto, jo no assessero ningú, jo simplement de tot aquest munt de casos intento inferir estadísticament doncs tendències, patrons, i per tant intento analitzar qui és el causant, com es fa, quan es fa, etcètera, etcètera, i per tant, com tot el que es faria amb la delinqüència, com es pot prevenir.
Doncs Marc Balcells, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, criminòleg i esperanar, moltíssimes gràcies. Ha estat una conversa molt interessant.
A no? Vosaltres.
Clar, moltes coses que desconeixem, no?, totalment. Marc, cuida't moltíssim i fins una altra.
Una abraçada, moltes gràcies.
Vinga, que nosaltres seguim avançant. Ara mateix marxem a publicitat i a la tornada ja ens espera a Mireia del Pozo, a l'Espai Plus Vol de Dones, aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot Anirà Bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot Anirà Bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Si has
has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Que passen de 11:45. Ara seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel, en aquest matí de dimarts 18 de gener. Per cert, tot seguit ja tenim a la Mireia del Poz a l'Espai Plus Valor Dones, però abans, atenció, una última hora, començàvem aquesta hora amb el nomenament definitiu de la propera presidenta del Parlament Europeu, és la maltesa Roberta Metsola, i per aquest motiu ja podem connectar amb Judit Caselles, en directe des d'Estrasburg. Judit, bon dia i bona hora.
Bon dia, Mercè, doncs sí. No hi ha hagut cap gir de guió i Roberta Metsola del PP ja és la nova presidenta del Parlament Europeu en relleu del socialdemòcrata David Sassoli, que va morir fa una setmana per un problema de salut. Metsola ha estat escollida en primera ronda quan ha obtingut ja la majoria absoluta dels vots. En total, 458 vots a favor, 150 més dels que necessitava. La candidatura de Metsola, doncs, ha prosperat sense complicacions després que socialistes populars i liberals anunciessin de matinada un acord per donar-li suport i respectar d'aquesta manera l'acord que ja havia pres a principis de legislatura i que establia que a meitat de termini Sassoli havia de ser rellevat de la presidència per un europarlamentari conservador.
Caselles, Judit, per cert, ens estaves explicant doncs, que ha sortit en primera votació amb 458 vots. Metsola, que per cert serà la tercera dona de la història, presidenta de l'Eurocambra. Es tenia aquesta previsió, és a dir, que sortís en primera votació?
Sí, ja portava molts dies que tot apuntava que seria ella per això, perquè en l'inici de mandat socialistes i populars van acordar que quan passessin 2 anys i mig de la presidència de Sassoli, qui hauria d'ocupar el càrrec seria una dona conservadora, en aquest cas Metsola. A part de ser la tercera dona en ocupar el càrrec de la història del Parlament, també és la persona més jove. Té actualment 43 anys, que de fet, Mercè, els ha fet avui. L'Eurocambra no només l'ha felicitat doncs, per aquest càrrec, sinó justament també perquè era el seu aniversari i li ha fet una rebuda amb un ram de flors.
Doncs doble alegria. Judit Caselles, moltíssimes gràcies per haver-nos ampliat aquesta última hora, que per cert, amb una primera votació, amb els vots a favor dels liberals, els socialistes i els populars. Moltíssimes...
Sí, exacte. Per tant, ja no caldrà seguir amb aquestes votacions, ja tenim presidenta i ara ja és el torn dels vicepresidents.
Doncs moltíssimes gràcies, Judit Caselles, de ben segur que ho seguiràs ben a prop des d'Estrasburg, que estarem molt pendents des dels serveis informatius d'aquesta casa. Cuida't moltíssim i abriga't, Caselles.
I tant. Ens veiem a la tornada.
Vinga, doncs que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel i continuem parlant de dones. Perquè tot seguit arriba la Mireia del Pozo, el plusvalu a dones. Ja sabeu que els dimarts i els dijous estan amb nosaltres a la Part Magazine del matí, amb un espai on la Mireia doncs, aborda un tema en relació amb la dona, amb l'economia, entre altres temes. Mireia del Pozo, què tal? Com, bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia. Estic tan feliç, però tan contenta d'haver començat l'espai inaugurant amb aquesta notícia, perquè justament ahir, Mercè...
Ho seguies de ben a prop, ens has comentat.
Totalment, justament ahir jo personalment estava representant el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa a l'oficina d'aquí de Catalunya, precisament per l'acte que es feia de la mort del president David Sassoli, i la presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa està justament a... on s'ha d'estar a Europa, la tenim seguint també de molt a prop tota aquesta votació que, com ens avançava la Judit, o sigui, era totalment previsible. Nosaltres ahir ja estàvem, ens avançàvem i ja celebràvem aquesta nova presidència de, per fi, doncs una nova dona
tercera
al davant.
Dona.
Però que quedi molt clar que David Sassoli ha sigut un grandíssim europeista.
Mireia, avui, però, de què ens vols parlar aquí a l'Espai Plus de la Dona?
Doncs avui anem a parlar de defensa personal, tan important saber defensar-nos, Mercè.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
I recordem, com sempre, que l'Espai Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció premis a Pink TV, i a part, clar, Mireia del Pozo ja ens anunciava, eh? Ja ens feia un esbós, perquè avui en parlarem de què? De defensa personal.
Com esteu, plusvàlua dones? Nosaltres ja veieu que celebrant aquestes passes endavant que estem fent a nivell europeu, perquè acaba afectant absolutament a totes les esferes. I per la vostra tranquil·litat, per aportar-vos coneixements, viure tranquil·les, anem a parlar de defensa personal, perquè les dones acabem sent les més afectades, les que rebem més atacs. Com no volem, i podem anar, com us dèiem, tranquil·lament per la vida, avui us passarem tota una sèrie de recomanacions. Però alerta, que us portem també molt bones notícies avui, això és imparable, de la mà de la Fundació La Caixa. Ja sabeu la situació viscuda a La Palma. Per això la Fundació La Caixa, juntament amb Caixa Canàries, han presentat un pla conjunt d'ajuda directa per totes aquelles persones afectades pel volcà. Aquestes ajudes es gestionaran a través de targetes de prepagament per un import de 500 euros. Déu-n'hi-do, és fantàstic. I serviran per totes aquelles famílies damnificades. Celebrem realment aquestes ajudes tan i tan necessàries. Però, no acaba aquí. La labor de la Fundació La Caixa resulta que destina 2,6 milions d'euros a la lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió. Algo que tant treballem també des del Plusvàlua. Dones, obertes les segones convocatòries del programa d'ajudes a projectes d'iniciativa social. Per tant, sisplau, totes aquelles entitats, persones, empreses que hi vulgueu participar, connecteu-vos a la pàgina de la Fundació La Caixa i podreu ser una de les beneficiades. When you wake up in
the morning. Doncs dit això, clar, donem la benvinguda ja a la nostra taula. Avui tenim molta feina a fer, aquí a l'Espai.
Molta.
Plusvaluadones, perquè volem parlar de defensa personal, però és que també farem una petita trucada, Mireia, farem una petita parada al port de Barcelona, però abans donem la benvinguda a Natàlia Busca, ella és cinturó negre de 6è dan, això vull que m'ho expliqui, Mireia, en taekwondo, és màster també en instrucció i formació. Què tal? Molt bon dia, Natàlia, benvinguda.
Hola. Buenos días.
Sisè dan, què significa sisè dan? Perquè, clar, jo ja em quedo amb el cinturó negre, jo entenc que ja és un nivell de...
Però...
Exacte, d'expert. Però sisè dan, què significa en taekwondo?
Bueno, nosotros lo que llamamos el cinturón negro es el comienzo de las artes marciales. Es cuando recién empiezas a conocer el mundo de las artes marciales.
Y si estás en el blanco, ¿qué? Ya...
Bueno, es el bienvenido. No hay cinturón negro sin un cinturón blanco, entonces...
D'acord. I ara en parlarem, Mireia, amb la Natàlia Busca sobre defensa personal, però també donem la benvinguda a la Sílvia Bueso, que ja ens està escoltant, especialista en fundraising i creadora de l'art de demanar. Què tal, Sílvia? Bon dia.
Estàs contenta d'estar aquí avui.
I nosaltres també, que estiguis connectada aquí al Plusvalua Dones. Va, Natàlia, què et sembla? Perquè, clar, per nosaltres, Mireia, clar, ens sentim molt, no?, sobretot aquest terme darrerament. Defensa personal, però què és concretament, Natàlia, la defensa personal?
La defensa personal, principalmente, bueno, es la capacidad que tenemos de evitar y prever posibles agresiones. Es, el objetivo de la defensa personal es evitar entrar en conflicto. Pero si llegado el caso me encuentro frente a una agresión, tener las habilidades físicas y psicológicas de saber protegerme, principalmente eso. Claro. Estar siempre alertas del entorno y de donde nos encontramos, no teniendo que reaccionar a la agresión, sino anticipándonos principalmente a ella.
És interessantíssim perquè parlem aquí de diversos temes, eh? Per una part de la capacitat d'evitar i de preveure. I ja entrem amb les habilitats entrenant, tant físiques com psicològiques. Aquí anirem entrant i més. Natàlia, les dones necessitem més autoprotecció que els homes? Autoprotecció, no que ens protegeixin, sinó nosaltres mateixes. Saber protegir-nos perquè som blanc de més atacs?
A mi parecer, no, porque estamos en unos tiempos de mucha violencia. Y creo que tanto los hombres como las mujeres tenemos que saber de las herramientas básicas para poder defendernos. Eso es lo que a nivel personal creo, y más con yo trabajando con niños y con niñas.
Totalmente.
Y Natàlia, ¿cómo podemos aprender nosotros de defensa personal?
Primero con un profesional. Yo actualmente dirijo Artes Marciales MAC y allí lo que trabajamos es principalmente darle la confianza necesaria a los alumnos para que puedan defenderse. Es decir, muchas veces me preguntan, y enséñame una llave.
Claro, no es lo mítico, ¿no? Va a enseñarme para protegernos, la primera.
Te enseño todo el llavero, porque, claro, pero no te puedo enseñar una llave si yo no te enseño a decir no y a confiar en ti misma. A partir de allí, ese es el comienzo.
Per tant, el punt de partida, totalment, com sempre, Mireia, és la confiança.
Totalment, totalment. La confiança, aquesta estimació, aquesta acceptació per nosaltres mateixes. I molt important aquest aprendre a dir no, que tant, doncs, tant treballem des del que és la comunicació, i una comunicació assertiva, però s'ha de ser molt clar, molt clara, dient no. Natàlia, sempre des del Plusvalua Dones el que volem és aportar solucions. Ens pots donar unes claus bàsiques o uns passos perquè ja mateix totes aquestes persones que ens estan escoltant puguin començar a practicar? I la Mercè i jo també, que en tenim moltes ganes.
Bueno, uno de los ejercicios que realizamos en MAC cuando trabajamos defensa personal es el de la voz.
¿El de la voz?
El de la voz.
Sí, claro.
Vale, probablemente que pensaba, bueno, a dar puños, patadas. Sí. Bueno, esa es la parte divertida, claro que sí, bueno, lo vamos a hacer. Pero a no tener miedo ni vergüenza a decir no y fuera. A partir de allí, cuando uno tiene esa confianza, sí, vamos a ponernos en forma, nos vamos a divertir, pero cuando yo normalmente doy seminarios de defensa personal, y es para mujeres, cuando te pones delante y cuando dices, les dices que digan no, bueno, dicen un no muy flojo.
No le sale la voz, ¿no?
No sale la voz.
Qué curioso.
Entonces,
es
el decir no y el decir fuera, acentuándolo con el cuerpo y con los brazos, es lo que realmente a cada uno le da la confianza y la autoestima como para decir, no, esto no voy a permitir que me pase.
És que això són mètodes de comunicació, Mercè, que no només passa amb això que ens està dient la Natàlia, amb l'àmbit de la defensa personal, aquest no, aquesta utilització de la veu, sinó passa en absolutament tots els àmbits. I precisament quan una persona va pujant a l'escala a nivell de poder, m'estic referint, doncs molt sovint el que li ensenyem és com utilitzar la seva veu de forma completament correcta per arribar i veure si està marcant un fins aquí, si ho estem fent de forma oberta o com funciona.
Mireia, aprofitant que tenim la Natàlia Busca, cinturó negre de taekwondo i màster en instrucció i formació de defensa personal, a mi m'agradaria també preguntar-li, per exemple, un atac, Natàlia, tu lo sabràs mejor, no? Té conseqüències psicològiques, òbviament, però com podem aprendre a evitar-les o com es pot reaccionar amb la defensa personal?
A ver, yo creo que la mejor defensa es tener unas buenas bambas para salir corriendo. Eso, partiendo desde allí, pues eso es lo que hay que tener muy claro, porque cuando trabajamos en defensa personal enseñamos principalmente a estar alerta, y el alerta no es vivir en paranoiado. Eso es lo que hay que tenerlo muy claro. El estar alerta es estar atento al entorno, de dónde vamos, de si estoy solo en una calle, pues bueno, ir alerta, no reaccionar a la agresión, sino actuamos frente a ella. Entonces es más que nada el entorno, el no ir siempre con la cabeza abajo del mòbil.
M'agrada allò d'anticipar-nos,
sí,
no?
Tenir-ho molt veure, clar, no? Sí,
aquesta
sí.
Anticipació que seria com aquest estat d'alerta, no?
Claro, si uno no está alerta, reacciona, y la reacción puede ser un bloqueo. No poder gritar, no poder correr, no poder defenderte.
Sí, és que cal realment estar preparat, i com molt bé deies, Natàlia, aquest no paranoiar-nos, perquè també s'arriba a vegades, Mercè, a l'altre extrem de voler-se preparar tant i preveure. El que hem de fer és el que ens diu la Natàlia, no? Interioritzar totes aquestes, aquesta formació que ens donen, per si un dia passés alguna cosa, doncs que el teu cos reaccioni. La defensa personal, Natàlia, pot reforçar els nostres valors?
En sí, la defensa personal refuerza los valores. El saber patear y pegar a un saco, lo que nos va dando es la confianza de que nosotros necesitamos, de que podemos, que somos capaces. Cuando sabemos defendernos con movimientos, caminas más confiada, te sientes más fuerte, empiezas a conocer cuáles son tus límites físicos. Y todo eso ayuda a que frente a una situación puedas actuar y no bloquearte. Normalmente hablando y no teniendo que utilizar los movimientos que físicamente puedes realizar, porque si los tuvieses que realizar, sabes que los tienes allí.
Preparades estem, Mercè.
No, preparadíssimes, perquè clar, en qualsevol moment és veritat que podem patir un atac, però m'ha agradat molt també, Mireia, el que deia la Natàlia, no? Tant siguis home com dona, però
totalment.
Hem d'estar com alerta, no? Quina és, però, Natàlia, la principal por quan arriben, diguéssim, les persones interessades en aquest curs de defensa personal? Quines són les principals pors que t'arriben o què és el que et comenten?
A veure, ahir... muchas mujeres que han sufrido agresiones y ellas vienen con dudas y con miedos, no se dejan decir no, y hay mucha gente que viene con muchos bloqueos de que no lo voy a poder hacer. Entonces el ir enseñándoles de que podemos es lo que les va dando la confianza para que se sientan más fuertes
y de guanyar aquesta dependència. Not a yes, sir. Gràcies, Natàlia. I, de fet, Mireia, clar, us ho hem anunciat. Fem una petita aturada avui al Plusvalua Dones i saludem res breument a la Yolanda Piedra. Ella la tenim en directe des del Consell Rector del Port de Barcelona. I em sembla que li vols fer alguna pregunta, no, Mireia?
I tant que sí, perquè hem de recordar que la Yolanda Piedra és la presidenta del clúster marítim tant de les Illes Balears com del clúster marítim de Catalunya. Per tant, tenint a una Plusvalua Dones avui en aquest Consell Rector que s'està celebrant, Yolanda, què està passant? Què ens pots dir? Molt bon dia.
Hola, Mireia, molt bon dia i encantada d'acompanyar-vos en el programa una altra vegada.
I tant. Què està passant, Yolanda? Perquè ens agrada molt com ens transmets les realitats del moment.
Bueno, està sent molt interessant. M'allunyo una mica del
sí, sí.
tema que avui estem tractant, que a més és un tema molt important.
Sí.
I en el port s'estan aprovant els projectes que es tiren endavant. La veritat és que el port de Barcelona té un pla d'innovació brutal, i quan dic brutal és brutal, que llença es llançarà una fundació associada al port, sí, un hub a Sant Beltran i Sandbox, que és un living lab de proves per totes les startups innovadores. Bueno, la revolució en el que seria l'economia blava i l'emprenedoria d'empreses i talent a el que seria associat a l'economia blava i al port de Barcelona concretament. Això és molt interessant.
Doncs escolta, Yolanda, sembla que no, però amb aquest minut i mig ens has donat sí, mira, tres megabombazos. Ens estàs parlant del pla d'innovació, del hub i de la fundació. Clar, estem pensant, normalment no es dona gaire veu a tot el que és l'economia blava, quan hem de tenir molt clar, que n'hem parlat amb la Yolanda, de tot el que mou aquesta economia, de tots els diners i de com afecta l'emprenedoria. Per tant, t'agraïm molt començar el mes de gener amb aquesta informació tan fantàstica, Yolanda.
Yolanda Piedra, moltíssimes gràcies per aquesta connexió, com deia la Mireia, avui des del Consell Rector del Port de Barcelona. Cuida't moltíssim, Yolanda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una forta abraçada.
Vinga, i tornem aquí a l'estudi de Ràdio Estel perquè volem incorporar, que la tenim, que la tenim, a la Sílvia Bueso, especialista en fundraising i creadora de l'Art de Demanar. Sílvia, Sílvia, bon dia de nou. A veure si la trobem, a la Sílvia. Està entre una d'aquelles connexions. Mira, en el cas de la busquem, segur que sí, la trobarem. Sí, José, sí, aquí, sí. Home, Sílvia, què tal? Com estàs? Bon dia de nou.
Tot bé.
Escolta,
bon
tu,
dia.
Bon dia. Tu saps de defensa personal o no, Sílvia?
Bueno, no en sé massa, tot i que vaig estar en una sessió amb la Natàlia.
Ah.
I sí, vaig estar amb ella perquè el meu fill està fent una formació amb ella de taekwondo. I és el que ella ha dit, és a dir, moltes vegades pensem que la defensa personal depèn de la teva talla, no? De quant alta o quant corpulenta ets. I jo l'aprenentatge que vaig tenir de la sessió amb la Natàlia, a les seves instal·lacions MAC, aquí a Sant Cugat i també les té a Esplugues, va ser precisament que és un tema d'actitud, que la teva capacitat de defensa també l'expresses només amb com et mostres davant dels demés. I aquest tema d'actitud vol dir que has d'arrelar molt aquest empoderament que estava explicant molt bé la Natàlia. No té res a veure amb el teu pes, ni molt menys amb la teva talla, sinó aquella manera com tu et mostres en una situació de defensa personal.
Escolta'm, Sílvia, tu que ets un autèntic tsunami brutal, aquesta autoconfiança que ja tens i aquesta actitud, no et deu haver resultat difícil. Per tant, inicialment, aquestes classes de defensa personal. Més enllà d'això, t'han aportat confiança o seguretat més de la que ja tenies?
Totalment. És que la Natàlia ho ha explicat molt bé. Jo crec que moltes vegades ens hem de preparar per a un escenari en el que ens puguem estar exposant a una violència. I aquesta anticipació que comentava molt bé la Natàlia requereix aquesta capacitat d'autocontrol, perquè no es tracta de defensar-te. A vegades també, com deia molt bé la Natàlia, sortir corrents és una bona opció, o utilitzar la teva veu. I per tant, jo el que vaig aprendre és que has de tenir aquest autocontrol i també instaurar una certa disciplina, no? Tenir clar com reaccionaràs davant d'una situació totalment imprevista i que pugui suposar de violència cap a tu.
Però com es fa? Explica'ns una cosa, perquè, clar, la Natàlia, ella és la professora i ho domina moltíssim, però aleshores, acabes d'introduir el terme disciplina, que hem de tenir una certa disciplina. Com fem aquesta disciplina de cara a defensar-nos d'aquestes possibles agressions que ens dius de violència?
Per exemple, amb la Natàlia, la sessió que vam fer, el tema disciplina, ella deia, per exemple, si aneu per un carrer i és fosc, doncs intenta evitar passar per aquella zona on tens la intuïció que pot haver algun risc. I això requereix una disciplina d'observació. Perquè, com ha dit la Natàlia, a vegades anem pel carrer amb la mirada cap avall. Llavors, és aquesta part d'estar alerta, d'observar, d'interpretar aquestes intuïcions i prendre mesures per evitar una situació de risc totalment innecessària. I en el cas de que et trobis en situació d'alerta i en situació de possible violència, com ha dit ella, no? O sigui, ràpidament o comences a córrer i surts de la situació, o bé utilitzes la veu d'una manera molt, molt marcada per generar, diguem, una resposta perquè s'acabi aquella situació de risc que s'està generant.
Sílvia, és molt interessant. Mireia, tu també segur que ho has copsat, però clar, els nostres oients no. Com la Natàlia té aquesta mirada escoltant-te, Sílvia, com a, no, aquesta mestra, perquè dius que ha estat professora teva, no? No la Natàlia. La Natàlia va dient així amb el cap, no? Aquesta mirada dient... Ah, s'ha pres bé la lliçó, la Sílvia, Natàlia. O no, estaves pensant això, no?
Sí. Jo creo que la subiré de grado.
Me lo he ganado.
Te lo has ganado.
No, però, clar, ens ha donat com uns punts bàsics per la gent que no tinguem ni idea, que jo ja m'estic animant a fer aquest curs amb la Natàlia de Defensa Personal, Mireia.
Sí.
Importantíssim, la veu, que jo doncs ho desconeixia, no? Aquesta contundència, perquè quedi ben clar, Natàlia, no? Aquest seria com el tret de sortida, si tenim un atac o estem subjectes.
Mercè, justament tu, el tema de la veu, que et dediques a treballar amb la veu, dominando.
Clar, però quin tipus de... A veure,
què... És enfrentar-se con la
veu. És enfrentar-se.
Claro. Entonces decir no...
No.
No. Esa es la frase más contundente. Es cuando uno sabe decir no, no permites que te pase nada.
I escolta, Natàlia, hi ha centres cívics ara en aquests moments que comencen a impartir cursos de defensa personal. Tu quina opinió tens d'aquests cursos?
Bueno, los cursos están muy bien porque lo que se hace es que sea más visible de que las artes marciales y que la defensa personal es para todos, porque están vistas como que es para únicamente para los hombres. Y realmente, a nivel personal, creo que tendría que ser una de las herramientas, una de las clases más importantes para todas las niñas desde primaria.
Absolutament, Rick, perquè... No, és que sí, lògicament, ara sí que explicaré una cosa a nivell meva personal, més personal. Jo tinc dos fills, el gran és un nen, la segona és una nena, i ja quan em van dir que estava en estat d'una nena, de les, no va ser les primeres, però d'aquelles coses que ràpidament van parlar amb el meu marit, era que quan arribés a una certa edat, temprana, doncs se l'apuntaria a classes d'ajudo. I lògicament... Naturalment, ell a partir del moment que per edat va poder començar a fer, ho fa de la mateixa manera que el seu germà, o sigui, considerem que s'ha d'educar d'igual manera a totes les persones. I justament, Natàlia i Sílvia, considereu que és una matèria que caldria impartir en els centres d'educació, o sigui, a les escoles, a les universitats, que fos una matèria que es pogués agafar?
Sí, yo creo que se tendría que enseñar, pero no el dar patadas y puños.
No, claro que no.
Sino el que uno puede...
Esa disciplina,
exacto,
¿no, Natàlia? Uh-huh.
Que uno es capaz.
Sílvia, rapidíssimament, quina opinió tens de la pregunta a la Mireia?
Reivindico que les escoles parlin obertament de la violència de gènere i reivindico que una persona com és la màster Natàlia pugui estar entrant a les aules a explicar les tècniques, els valors i la disciplina per sortir endavant en una situació de violència. Ho reivindico, és obligatori. Tots els ajuntaments, centres cívics i escoles haurien d'incorporar algo tan saludable com és aprendre tècniques del taekwondo, que és aprendre per no generar violència, però sí saber reaccionar quan hi ha una situació de violència. Ho reivindico.
Interessantíssim, avui el tema tractat aquí, clar, el Bruce Baluadones, el matí a Ràdio Estel, però Mireia, si us plau, que sí que sempre estàs amb el boli preparat per treure aquestes bones conclusions que avui n'hem tret justament de la defensa personal, quines són?
I tant, doncs la defensa personal és la capacitat d'evitar i de preveure possibles agressions, no de donar patades, eh? Evitar i preveure. Treballem les habilitats, tant les físiques com les psicològiques. Totes les persones hem d'aprendre i podem aprendre, perquè totes podem ser víctimes de possibles agressions, tant homes com dones, encara que les dades, i malauradament les últimes amb aquests augments de violència, ens indiquen que afecta més a les persones joves i a les dones. Seguim treballant l'autoestima. Fem-ho des de la veu, des del no tenir por, no tenir vergonya. Defensem-nos accentuant les posicions del cos i treballem des de la pròpia comunicació el no, perquè és un tema d'actitud. La defensa personal reforça els nostres valors i l'autoconfiança. Ens sentim més fortes i sabem quins són els nostres límits. Una forta reivindicació perquè s'aprengui defensa personal.
Doncs com sempre, moltíssimes gràcies avui, si m'ho permets, Mireia, la màster Natàlia Busca. És que es diu així, màster?
Sí, sí, ella és màster.
Màster Natàlia Busca. I a la Sílvia Boesso, que també l'hem tingut connectada aquí a l'Espai Plus Valvadones. Gràcies, Sílvia.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Gràcies, Natàlia.
Un plaer, moltes gràcies.
I, com no, gràcies a la Mireia del Pozo també per haver-nos acompanyat, que per cert, ja sembla, em sembla que ja tens el tema pendent, no?, de dijous. Mireia, preparat?
Sí, 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 ja ho tenim tot pendent, però també, mira, ja que tenim aquest moment,
res,
doncs recordar que aquest pla d'innovació, el HUB i la Fundació, que ens ha portat des de tot el tema del Port de Barcelona i totes aquestes accions de la Fundació La Caixa.
Breu pauseta i tornem al matí a Ràdio Estel.
Els dimarts i dijous, a 11:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, Conell i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.